explicant cosetes del teatre. Tenim una sorpresa dintre també, que és que per qui no hagi vingut tenim totes les butaques noves. Podem veure després que tenim teatre molt, molt reformat i molt nou, molt content. I el Ferran, i qui cregui, us explicarà tot el que sigui faci referència al musical i després pregunteu. I passem a veure passem a gràfics quan acabem. Tres números, m'han dit, m'han xivat. I entrevistes que us faran també a la vostra disposició per tot com sempre. Gràcies.
Bon dia. Moltes mercès per ser-hi aquí, per acompanyar-nos en aquests dies que hi ha notícies més interessants que una estrena de teatre, però de tota manera avui hi ha premi. Us hem reservat una ampolla de cava d'Adernats, que és un cava de Tarragona, d'unes terres que filtren molt, que és premi a Brussel·les del 2017, medalla d'or. I això és per celebrar-ho, per reconfortar, per venir al musical i per continuar al carrer reclamant el que convingui. Us explico això perquè no és habitual trobar un cava medalla d'or del 17. Sembla que a Brussel·les ja s'està celebrant la independència, però té gràcia. I us recomano perquè l'he tastat i és molt bo. Ampolla petita, melós, un vi de color molt clar, és un vi molt especial. Però estem per parlar d'una altra cosa. Estem per parlar de l'estrena de Tic Tic Boom, i Tic Tic Boom és una dèria de l'equip artístic que la porta... és una dèria, perquè aquestes coses es fan així. Són com els fills venen al món per passió o per ajudar els pares, perquè... no venen per una altra cosa, no ens visiten perquè sí. Això és un fill dels artistes que estan aquí. A nosaltres ens toca la feina feixuga de barallar-nos amb els creadors, de discutir-nos, de canviar micros, de trencar-los, d'anar a buscar-los, aquesta cosa. Però és molt reconfortant perquè som gats vells, ens coneixem tots aquí. Hem treballat junts moltes vegades. Ens estimem, malgrat tu, ens estimem molt. I és veritat que ens estimem. És veritat que ens estimem. A vegades hi ha altres companyies amb les que no ens estimem. I això també passa, i en el teatre és molt normal que passi, no? En el teatre, a Barcelona, perquè en el teatre, a Rio no, tothom està a favor de que tot vagi bé, saps? I col·labora, i és mal... però nosaltres som com som. Dit això, és interessant tornar a estrenar un espectacle musical, a vegades contra la voluntat d'algunes tendències que no entenen que el teatre musical i el teatre popular han de tenir un lloc, i han de tenir un lloc en una sala petita, i han de tenir un lloc en aquí. Cada vegada que ve el Mario Gas a veure un espectacle aquí, diu, això no pot sortir d'aquí. Diu, agafes el local de costat i l'altre, fas unes grades una miqueta més grans i que això es quedi aquí a quatre bandes per la immersió que té. No es pot fer això. No es pot llogar de costat. Per tant, ens hem de conformar amb el que tenim. És una producció de versos, no van a taquilla, que si anessin a taquilla anirien molt més bé econòmicament. Jo confio que és un espectacle que anirà molt més bé. Però què passa? Que no, estem en el conveni bé i estem on estem. Perquè després venen aquells comentaris, saps, que diuen cobren 40.000 euros però diuen que treballen gratis de taquilla. I això no pot passar. A nosaltres no es pot passar més. Encara de que ells estan fent un esforç enorme. Jo, sí, han deixat de fer altres coses en les que guanyarien més per fer Tic Tic Boom. Per què? Ja us explicaran. A nosaltres ens toca dir que tenim una programació volgudament de teatre musical o de lírica durant les festes, perquè tenim la sensació que l'activitat política i sobretot la repressió i la mancança de llibertats i les retallades de llibertats creen un estrès. I quan la gent ha vingut a veure tenors, deia, saps que he sortit reconfortat. Però molta gent explicava això. Jo espero que quan vinguin a veure Tic Boom surtin molt reconfortats. Perquè ens mereixem estar més reconfortats. Malgrat les dificultats, que són una contradicció principal, perquè és una societat i una economia, la catalana, riquíssima, que sempre té dificultats econòmiques. Però això és un tema d'un altre parlament, no? d'un altre fòrum. Jo diria que poques vegades arribes a una estrena amb la sensació de que el que estàs fent té tot el sentit del món i havent-hi un munt de dificultats s'han anat solucionant d'una manera o d'una altra, a vegades amb més voluntat que medis, no? Però els hem solucionat. I que la... vagi com vagi la primera representació, és una representació que creixerà, que s'adaptaran a l'espai, que s'adaptaran a com està concebut, tenim dificultat, hem tingut dificultats que les hem superades totes a nivell de so, que a vegades també la gent es posa molt crítica sobre el so quan ve a una sala petita, perquè no comprèn que és molt diferent cantar per darrere d'una PEA que entre una PEA que tens quatre monitors que estan posats perquè sentin els actors la seva música, perquè es barreja amb una PEA que són quatre caixes servint vegades de 1000 watts, que no es posen amb dB's, no passen de 10 dB's de ganància, però de 20, però són una és una tralla monumental que ens agrada. A més, fer una òpera rock amb una bateria, l'has d'aïllar la bateria, per tant, hem tingut tot tipus de dificultats, però el resultat és magnífic. Dit això, tant el Joan com el Ferran, com els que intervenen, jo crec que fora bo sentir-los i sentir els músics, que no parlen mai. No volen parlar, els músics. Si passen bomba, saps, potser disfruten molt i no miro a ningú. Saps? I que ens diguin alguna cosa, seria bo sentir-ho. Gràcies.
Ferraquiu, sóc jo. Aviam, com diu l'Ever, realment la idea d'això... Ah, em giro. Perdona, sí.
Si estan orientats cap a tu.
Bueno.
No, clar. No, entra.
I l'àudio és millor.
És que dormit poc i tinc poca veu. És el que té les estrenes. Com ha dit l'Ever, això, realment surt... jo crec que és un espectacle que surt de l'amor pel musical i per l'amor, en aquest cas, per Jonathan Larson i la seva música i les seves partitures. És una cosa que tant amb el Joan com amb el Xavi havíem parlat moltíssimes vegades. Hem de fer Tic Tic Boom alguna vegada a la nostra vida perquè som molt fans de Larson, del canvi dintre del teatre musical que va provocar Larson. De fet, la funció, en un principi, Tic Tic Boom, era un monòleg musical que feia Jonathan Larson al piano, sol. Llavors, quan ell va morir, desgraciadament, abans de l'estrena de Rent, el van agafar i el van concebre per tres personatges, però segueix explicant aquesta, a través, diguem-ne, de l'autobiografia de Larson, del moment que ha de fer 30 anys, i es troba en aquest moment de la vida que jo crec que ens hem trobat tots, que és, què faig? Segueixo el meu somni? Segueixo lluitant pel que jo vull? O faig el que se suposa que s'ha establert que he de fer, que és buscar una feina, buscar anar a viure amb la meva dona i crear una família? Es troba en aquesta dualitat, no? A veure cap on tira. I justament l'espectacle parla d'això, del moment en què has de prendre aquesta decisió a la vida i com encarar aquesta decisió. I jo crec que tots els que estem aquí una mica ens ha passat, vull dir, jo, a part de dirigir teatre, tinc una feina normal que em permet viure, que és una cosa que jo crec que s'ha de dir, perquè, com deia l'Ever, els mitjans són els que són i els acceptem. Ojo, que això sempre ho hem tingut molt clar, que si no es fa més és perquè no es pot més, no? Ojalà. Però bueno, estem supercontents d'estar aquí, estem superagraïts a l'Ever i a la generositat del Versus Teatre, en aquest cas, que és qui ho produeix, per confiar en nosaltres quan li vam proposar la idea que sortia d'aquest amor, que li vam dir, Ever, hem de fer això, hem dit, és molt car, no? Però a partir d'aquí vam lluitar, com deia, vam trobar dificultats, vam negociar, etc, etc, i vam aconseguir treure els permisos, els drets per poder fer aquest espectacle. En català, per primera vegada, estava pensant que això és de color groc, igual tenim algun problema. és la plena de l'espectacle. Què més? Coses a dir de Jonathan Larson. Jonathan Larson és el compositor de Ren i de Tic Tic Boom, perquè desgraciadament va morir abans de l'estrena de Ren. És una persona que va canviar el teatre musical, de fet a la funció s'explica. Als anys 90, que és quan passa la funció, els musicals eren sobretot importats a Nova York, importats de Londres, tot el tema Andrew Lloyd Webber, etc, etc, hi havia fantasmes, Miserables, Miserables... I Jonathan Larson tenia la idea, o la il·lusió, o el somni de trencar la musicalitat que llavors hi havia regnat a Broadway, no? De fer arribar tant el so del carrer com la gent del carrer a l'escenari. Això és una cosa que va aconseguir amb Ren i per això va tenir aquest boom que va tenir Ren. I Titi Pum és el seu espectacle potser menys conegut, perquè Ren lògicament és el més conegut dels dos, però la música és preciosa, preciosa. Ja des de rock fins a balades més pop, hi ha una mica de tot. És un espectacle que a més passa per molts estats, té un punt més dramàtic, però hi ha moments de comèdia bastant grans. Hi ha el personatge principal, que és el Xavi Duc, que és qui fa el John, que és el Jonathan Larson, i llavors tenim el Marc Pociello i la Lu Fabrés. El Marc fa del millor amic del John, que es diu Mike, i la Lu fa de la seva nòvia, que es diu Susan. Però a més, el Marc i la Lu fan tots els altres personatges que se li van apareixent al Jonathan durant la funció, des d'una de les actrius del musical que està fent el Jonathan, fins a un senyor que ven xocolates, la mare, el pare, fan una mica de tot, no? I en aquests personatges sí que hem volgut donar-li un toc més còmic per donar una mica d'aire a l'espectacle. Crec que més o menys ho he dit tot, oi? Això. És un espectacle preciós, jo crec que és molt bonic, com deia l'Ever, és optimista, crec que ajudarà en aquests moments que vivim a venir al teatre i sortir d'una altra manera, que al final sempre el que es busca fer una obra de teatre, que et provoqui alguna cosa, sigui la que sigui, i ja està, ja callo.
Ho has dit tot tu, ja.
Espera, que girem.
Com a posada. També és cert que el canvi és de la Celestina de Gelondoni a Larson, és abismal.
No, bàsicament ja ho ha dit tot el Ferran. La partitura de Larson és espectacular perquè ho té tot. Gaudim molt fent tocant-la i bàsicament això, o sigui, l'objectiu del Jonathan, permeto la licència de dir-li Jonathan perquè és com si hagués entrat a les nostres vides, perquè bueno, sempre es diu, no?, que quan tu toques Larson és com si d'alguna manera s'aparegués, no? I dius, pues, i et dona aquesta energia. I bé, ho ha dit tot ell, ja. Ho va voler canviar i ho va fer, perquè arrel de Larson doncs han aparegut altres musicals com Verd, que també s'ha representat aquí al Teatre Gaudí. I bé, la cosa segueix i nosaltres estem aquí per gaudir, per fer-vos gaudir. Ja està.
Alguna pregunta més? Xavi Duc.
Jo?
Xavi.
Doncs m'explica'm una mica els personatges,
o? Sí, explica, sí.
Ho has explicat molt bé, tu. Jo tinc l'honor de posar-me la pell del John, del Jonathan Larson, i jo personalment sóc un gran admirador, perquè es l'explicava el Ferran, no? Jo sóc molt fan, tatuat i tota la pell, perquè hi crec molt, no? És un moment vital, el que explica la funció, que és un punt de partida, el que ha explicat ell del tema del compositor, de les frustracions, del tema personal, no? I del moment aquest de clic que li passa al personatge, però és una excusa per parlar de temes universals que jo no estic segur que vibraran. Ha vingut gent ja a veure algun pas i surten molt tocadets i emocionats, perquè jo li vaig proposar, això és un spoiler, de començar la funció, jo començo la funció amb un monòleg, començar la funció sentat entre el públic, per dir, ei, hola, jo sóc com vosaltres i ara us explicaré una cosa que em passa a mi, però que n'estic segur que a tu també et passa amb la teva vida i amb les teves decisions i amb els teus moments vitals. I això és molt important, perquè pot semblar que sigui una obra, que estigui una mica desfassada, perquè parla d'una cosa dels anys 90, d'un tema molt concret, però, insisteixo, és un punt de partida. I és molt bonic fer aquesta funció, és molt bonic, és un plaer absolut, i a més tenim un equip espectacular, la Lu i el Marc, a part de ser uns grans professionals, són molt amics, i és un projecte molt especial. El vam començar, com ha explicat el Ferran, d'un dia de... Ho hem de fer, i ho hem de fer ara, fem-nos pesats amb l'Ever, ho hem de fer el Gaudí, és que no es pot fer en un altre lloc que no sigui el Gaudí. I va costar molt, podríem escriure 3 llibres, però finalment ha arribat el dia i estem molt feliços i és un honor.
Lu Fabrés.
Canta, Lu!
Canta!
Bé, doncs jo... Jo faig la Susan, que es diu, que és la parella del Jonathan, a part de la mare, la repre, l'actriu... Bueno. I... És els nostres papers, no?, són una mica els que abracen el Jonathan, no? Ell té el conflicte interior, no?, i exterior que tenim tots en el moment de la nostra vida. Nosaltres l'acompanyem perquè d'alguna manera aquest conflicte nosaltres ja l'hem passat o tenim molt clar ja cap on volem anar, no? I res, què dir que no hagi dit ja, no? Hem patit molt.
Molt.
Ja no només, també per coses personals, no?
Sí, hi ha hagut una mica de tot.
Però ha sigut... Saps quan els patiments et fan unir-te encara una mica més del que ja estàvem? Doncs ha sigut això. El procés ha sigut preciós, està sent preciós, les funcions... En tenim moltes ganes de començar i de veure si han vingut 4 amics a veure així prèvies i assajos, però tenim ganes ja de veure una mica l'escalfor del públic i...
I gent normal.
I gent normal, exacte.
No com els de TV3.
I també m'agradaria dir que feia ara l'última cosa que vam fer amb el Xavi, que va ser Dies Normals, que també ho vam fer aquí al Versus, que ens ho vam passar teta, també fèiem... No fèiem de parella, però sí que érem parella artística, i ens ho vam passar teta, i massa. Tenia ganes ja de repetir, sí, això. Espero que no se'ns escapi el riure cap cop. I amb el Marc, que feia més de 10 anys...
Sí.
Que havíem fet el primer espectacle professional junts i que ja teníem ganes.
Ara ens retrobem.
El Versus també. Ostres, és que...
Hola, sí, ens uneix tot. És veritat que tant Versus com Teatre Gaudí ens han anat ajuntant.
Marc Pociero, que s'ha comprat un BMW.
No, personatges.
Groc.
Que quedi clar, si us plau.
Amb el sol de Gaudí.
Exacte. Sí. No, el Mike és el millor amic d'en John. I com deia la Lu, nosaltres acompanyem, no?, tant els personatges principals, que és el Mike i la Susan, però després fem els altres personatges que es va trobant, que van acompanyant el Mike al voltant d'aquest moment vital de la seva vida. Però sí que és veritat que nosaltres, com deia la Lu, està més assumit, ja ho hem passat o ja ho tenim molt clar. I justament la Lu i jo seríem el blanc i en John en aquest moment està una mica cap al negre, llavors no... No veu gaire grisos, no té gaires opcions, no li deixem gaires opcions. I és això el que el col·loca en una situació, una tessitura una mica complicada. I jo, a més, també dic que crec, parlo per mi, però crec que, déu-n'hi-do, hi ha hagut una cosa com molt de casualitat màgica, que crec que els personatges, per casualitat, han coincidit amb moments vitals de la nostra vida. És a dir, jo almenys... Amb en Mike no puc fer cap spoiler, però hi ha moments que dius... No és exactament el mateix, però vulguis que no, hi ha alguna cosa que ens uneix concretament amb el personatge que estem fent. I jo, hi ha moments que em facilita bastant la feina i que és aquesta cosa de màgia que de cop fa que ens trobem, que em trobi amb la Lu, que fa més de 10 anys que no em trobava, amb el Xavi que sí que repetia, però que no me'n canso mai... trobar-me amb el Ferran, que el Ferran havia intentat, ja havíem intentat treballar junts, o bé, havíem treballat junts, però sí. Després ens havíem intentat reunir fa temps, no havia pogut ser per qüestions, vull dir que tenia moltes ganes. I a nivell personal, a més, fa molt temps, fa un any que em vaig lesionar, i he estat apartat, i no hi havia millor ocasió i millor manera, i una forma més familiar i propera perquè ja hi he estat, perquè ja he treballat amb ells, perquè hi ha una confiança absoluta de poder tornar a trepitjar escenari un any després. Que en tinc moltes ganes. Doncs ja està.
Hem vist que la música era en directe, no?
Sí. Quatre músics en directe. Bateria, baix, guitarra i piano.
I en comparació amb Ren, perquè la gent que hagi vist Ren tindrà ja alguna idea, no? Que pot sentir. Vosaltres com...
La formació és gairebé la mateixa que Ren. A Ren hi ha 5 músics i aquí en tenim 4. Perquè a Ren hi ha 2 teclats. No, són 4. No, són 5 músics, són 5 músics. Són 5 músics perquè un dels dos guitarres també fa de tecles. I aquí no, aquí som un sol teclat, un guitarra, un baix i una bateria. Hi ha una cançó del Tic Tic Boom que és la primera de Ren, o sigui, és l'obertura de Ren. O sigui, és, tu escoltes aquella cançó i dius, vale, això és... Més que Ren, és Larson.
Clar,
més que Ren és Larson, perquè clar, com que Larson vam tenir la mala sort, doncs que se'ns va morir, clar, només va fer Ren, com així gros, doncs clar, ho associem, tot això és Ren. No, no, és que és Larson, és el que ell va fer.
Però
estava
la
seva
abans,
no? Sí, abans. Bueno, no és que sigui una obra. Ell explicava la seva vida en forma de monòleg. Que algun, si busqueu pel YouTube, veureu alguna representació que surt ell amb el piano i uns quants músics, que deuen ser amigotes seus, que l'ajudaven a fer aquest monòleg de la seva vida. I aquest text, doncs, el va agafar el senyor David Auburn.
Quan va morir Larson ja després de l'anacent i tot, i el va reformar per fer aquesta funció de tres persones.
I llavors s'ha fet aquesta adaptació a quatre músics, formació rock, que era el que volia impulsar i fer canviar Jonathan Larson.
Sí que és veritat que en comparació de Ren, aquesta funció, que parla molt de la visió del Jonathan de la vida i dels musicals, clar, Jonathan Larson bevia sobretot d'influències musicals de Sondheim, de Bernstein, i tot això es menciona a la funció, inclús hi ha una cançó que es diu Sunday, que és un homenatge absolut i claríssim al tema central, bueno, de la mitja part de Sunday, de Part With George, de Sondheim.
És la mateixa cançó, simplement ha canviat els intervals.
Està canviant intervals, i està, però posada a la seva vida, que un diumenge treballa en un restaurant, no? En el cas del George Sogan, no sé com es diu en francès, eren un diumenge al parc de la gran, no sé com es diu, i aquí és un diumenge treballant al restaurant, però ha agafat la mateixa cançó i parla molt de les influències d'això, de Bernstein, de tota la gent que l'inspirava.
I Sondheim el va padrinar, és per això.
Sí, i Sondheim, per això és, el va padrinar, o sigui, és un dels... Feia una foto, espera, tu una foto l'altre dia.
Sí.
El va padrinar.
Llavors aquest monòleg que feia estava musicat, o sigui...
Sí, sí,
sí, de tant quan.
Exacte. Sí. L'únic que va fer l'altra persona va ser agafar aquell monòleg que feia ell i fer la dramatúrgia per tres persones, diguem-ne, com un escrit per tres persones, però la base és el que feia Jonathan Larson, és el que va crear ell.
Inclús hi ha un tema a la funció, ell explica aquest procés, no?, de la creació. Ell té molt clar que ell té el talent, té la capacitat i té el poder de canviar el gènere. I és una cosa que a ell li ressona tota l'estona. I va fer-ho, però no en va ser conscient, perquè va morir la nit de l'assaig general. La nit abans. I això també l'ha fet un mite, no? Però és el que dèiem amb el Ferran. Si aquest tio estigués viu...
Seria l'Immanuel Miranda.
Hagués fet cine, hagués
fet
Disney.
Que és el que ha fet Hamilton ara i ha canviat una altra vegada la sonoritat i ha portat també... L'Immanuel que ha fet és portar sobretot pues, ètnies, diferents colors. Ha fet un espectacle sobre Hamilton amb gent de color, amb gent asiàtica, amb gent de blanca, de totes les races. I a més ha posat hip-hop, no? Que és una cosa que no havia estat als escenaris de Broadway fins ara. I ho ha petat, vull dir, està, no? Que hi ha anys per trobar una entrada de Hamilton i amb més a vos peus les desorbitats.
Sí.
I Larson, jo crec que hagués tingut una trajectòria molt semblant, però 20 anys abans, no? És aquest punt de canvi, va fer aquest canvi.
I el que dic, a la funció hi ha un tema que no és de Tic Tic Boom, és un tema d'un musical que ell va escriure abans, que no va funcionar perquè era una cosa futurista, una cosa amb molt pressupost i s'havia d'invertir-hi molts diners i no va funcionar i va ser una patacada per ell. I ell explica una mica el procés previ a la presentació allà. Quan tu fas un musical allà, va molt diferent que aquí.
Hem
d'aprendre d'això. Es fan workshops. Workshops és una presentació, es fan mitja horeta d'espectacle, venen productors i després m'interessa, poso pasta, no, pum, pum, pum. I llavors els projectes neixen molt diferent. Aleshores, hi ha un tema de la funció que és de supèrbia, que és el musical que canta la Lu, que flipareu.
Que és un numerazo.
Em costa tocar-lo. Xima, què?
Em costa cantar-lo, també.
No sé si ho veieu així, però hi ha com un compromís tant com... O si tu és un compromís tant com per la companyia,
com pel teatre, que normalment per una qüestió cultural en aquest país, a Catalunya, ha anat associat en el teatre de text, no? És a dir, estem fent unes obres compromeses amb el moment, amb el text, però diguem-ne, pel que s'està fent aquí, cosa que ja ha passat a Broadway i comença a passar aquí, diguem-ne, s'estan fent obres compromeses socialment que han canviat la història del teatre musical. Potser estem més acostumats a això en text, no? En part de la qüestió cultural del país, però que és important destacar-ho que aquí, i en sales petites, s'està fent això, no? I estem vivint segurament aquests moments.
Sí, jo crec que és... a més és que jo sóc un fan absolut del teatre de proximitat. De fet, ara vaig estar valutres fa no res, doncs, veient coses que normalment són grans produccions i en sales meravelloses. A més, a Londres n'han sortit moltes ara. Chocolate Factories, Union Theatres, Charing Cross, no? N'hi ha mil. I jo sóc molt fan del Gaudí i del Versus, perquè, bro, el que deia és una mica del Variogàs, no? Que realment respires amb els actors, tot respira junt, no? Estàs tan a prop que la funció t'arriba d'una manera molt especial i molt diferent. I més és quan és una funció que toca d'aquesta manera una mica la fibra o et fa reflexionar, crec que t'arriba des d'un altre punt de vista. I a més és un repte per nosaltres fer-ho així, no? Sempre el teatre italià pues, és el més, no diré el fàcil, que tampoc és fàcil, però és el més corrent, diguem-ne. Però fer una sala a quatre bandes t'obliga també a nivell de direcció, doncs això, no? Pues fer que sempre es vegi tothom, que els quadres que tu muntes o les imatges que tu tens per cada escena quedin estètiques des de quatre costats, no només d'un, i és el que intentem. Però sí que crec que està molt bé que, lògicament, hi hagi musicals grans, com hi ha a Londres i a Nova York, i comercials, i que hi vagi la gent. A més, jo sempre dic que com hi vagi al teatre és bo per tothom, vull dir que això és el primer, sigui quin sigui el teatre, sigui quin sigui l'obra, sigui quin sigui el musical. Però està molt bé que hi hagi sales petites que corren el risc, que s'ha de dir, i això és gràcies a l'Ever i al Versus i al Gaudí, de portar musicals potser menys coneguts, però com tu deies, han trencat coses, o va passar amb el Per Sobre també, que era un musical d'un noi que també és mort, no? També el de
Per Sobre. Sí, sí, sí.
Que també és un musical que parlava d'unes coses que normalment no es parlen als musicals, no? I Tic Tic Boom li passa una mica el mateix. I crec que està molt bé que podem veure en sales petites musicals d'aquest calibre, que són per un altre tipus de públic, no?
Fugir de la frivolitat del musical que tenim, del paral·lel, no? Doncs... Ah, no, només volia dir això.
Vas cap, ja està.
Res, que consumiu cultura. I, sí, més en els, i més en els temps en els que correm, s'ha de consumir cultura, perquè ajuda a no pensar i a introduir-te.
Jo volia afegir una cosa sobre aquest tema de l'espai del Gaudí. El Gaudí és petit, resulta petit. Jo crec que aquest, no només el teatre musical, sinó el teatre, acabarà anant-hi cap al teatre immers. El teatre immers, si va haver un estudi a Amèrica que la gent jove diu que no va a Broadway perquè és caspós i a més de car, però que jo crec que tant el teatre musical com un nou teatre anirà a un format concert. O sigui, si nosaltres aquí tinguéssim una nau més gran i hi haguéssim pauses i la gent pogués ballar durant la funció, passa que trenca molt, o sigui, l'estructura de la funció, la trama hauria de ser diferent. I, bueno, nosaltres estem a darrere d'això, a veure si ens en sortim, de crear alguna cosa en què vagis i puguis lligar, cridar, ballar...
Una discoteca.
Ho has dit.
Teatre-teca.
Ho has dit, o sigui, això seria teatre immers. Quan jo explicava així com tu, la gent feia així, saps? Diu que vas al Sutton. Clar, però hem de fer teatre dintre d'una discoteca, però ha de ser això que dius, teatre de gran contingut, que clar, no és fàcil, perquè destirota molt a l'intèrpret, saps? Ara parem per fer ballaruca, tampoc és això, però jo crec que els tiros anirien per aquí. Ara, si disposéssim d'un espai una miqueta més gran, guanyaríem alguna cosa, potser perdríem també, perquè ara que no està el Dani, hem de dir que el Dani és el gran il·luminador d'efectes especials. Saps? Doncs,
un dels que sempre són oblidats, també,
sí,
la il·luminació.
Sí, exacte, sí. I aquí arribes al moment en què, ahir, per exemple, amb el Ferran i el Dani parlàvem de... Però aquestes llets, que són una canya, jo no sé per què compro porqueries que després les posen, saps? I les fan servir, però són boníssimes, aquelles. Són uns llets molt bèstia que ell es fa servir com si fos una nau, saps? Com si fos una nau industrial. I li dona aquesta cosa que que el Ferran li
agrada. Són preciosos, molt.
I saps que dius, ostres, ja estem en el teatre immers, saps? Perquè és un batibull aquí ara, saps? Perquè hi ha a casa teva que tens un piano, l'altra, la banda està a dintre de l'escenari però no n'agrada. Bueno, passen coses que ja l'únic que falta és ballar.
Per Cap d'Any.
Per Cap d'Any ballarem, sí.
Vale, per Cap d'Any.
Anem a...
No? Anem cap a dins?
Sí, vinga.
S'han apartat de rotllo i diuen ara volem xitxa. Eh?